Ara, un moment, a Lujas.
Sí,
Guillem Estadella és català, eh?
Sí, clar. Català, sí, sí. Nascut a la clínica del Pilar.
Sí, però hi ha bons i mals catalans.
Hosti, no fotis. Vas néixer a la clínica del Pilar?
Sí. Jo també. Tu també, Toni? Què dius?
Sí, senyor.
Ah, doncs sí, si vas néixer allà, al carrer Balmes, no?
Sí, al carrer Balmes,
sí.
Hosti, quina casualitat.
Que bé, que divertit.
Us van canviar.
El mateix dia no, però suposo... Bueno, però allà a la clínica del Pilar.
Però ell no és de Cunit, jo em sap que havia nascut allà.
Sí, però bueno, a Cunit no tenim un hospital. Clar, llavors va enganxar ma mare a Barcelona.
Hosti, quina casualitat, eh?
Que casualitat.
Molta més gent ha nascut allà, eh?
Ah, sí?
De la ràdio? Sí, sí.
I em van batejar a la mateixa clínica.
Que sí? Que em batejar allà?
Doncs perquè...
Ui, perdona, senyor, que s'ha jugat amb mi un senyor.
Per anar per feina, per anar per feina.
Però només néixer, vols dir que allà t'han enganxat?
Sí, ja, sincer, s'ho traien de sobre.
En aquella època era el baby boom, i escolta, anaven...
Sí, sí. Bueno, els meus pares tampoc tenien un duro, i mira, van dir...
Només néixer un resolidat,
no?
Si vol els bateix el mossèn de la clínica, van dir, va, doncs vinga, feina feta.
No sé què els va passar a les dones en aquella època, que no paraven de parir, que és una plaga de... Sí, no sé què s'hi va agafar, es va posar totes de cor i vinga, bri.
Ha començat i acabaran, ara també, a les 5, acabarem amb...
Sí,
amb
ho deixarem aquí, eh? Estadella, no t'empitonis, eh?
No, jo marxo d'aquí, que això és molt perillós, eh, nois?
Vinga, gràcies,
senyor.
Vamos! Que viva el divertido, y viva el nombre que es su mano. Que viva el divertido.
Tú te apuntas a tot, Jorge. El vino, la cerveza, sí, los huevos...
Todo lo comestible.
Toma.
Bueno, porque eso tenemos... es la gran felicidad. Sonic Clapés está haciendo el cabrón. No le gusta el vino.
Va, Alujas, para máquinas, que hem de canviar el decorat, que a les 5 ens espera Toni Muñoz.
Bueno.
RAC 1. De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró?
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Manon Lescaut, una de les òperes més poderoses i commovedores de Puccini.
Del 21 al 25 de febrer al Teatre La Faràndula de Sabadell emociona tant Manon Lescaut, una història sobre la vanitat humana amb melodies de gran bellesa i dramatisme.
Entrades a operacatalunya.cat.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'Estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
RAC 1 presenta... Versió RAC 1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC 1. Amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC 1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC 1, tots som 1.
Amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
5 de la tarda, 6 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant dels transportistes que demanen als agricultors que demà els deixin circular, tot i les protestes que faran arreu del país.
Sí, l'associació AGTC reclama responsabilitat als agricultors perquè no volen pagar els plats trencats de les seves mobilitzacions. Destaquen que ja fa dues setmanes que pateixen les conseqüències dels talls a la frontera amb França, que calculen que els han fet perdre uns 120 milions d'euros. N'ha parlat a RAC1 el secretari general de l'associació, Carlos Folchi.
Els demanem que respectin la nostra feina i el nostre treball i que perquè no ens volem trobar com ens vam trobar a França fa pocs dies, fa 3-4 dies, on teníem els camions aturats als vorals de les carreteres, on els transportistes no podien tornar a casa i de més. A més dels danys que es van generar als vehicles i a mercaderies, que això entenem que aquí a Catalunya no passarà.
En aquest sentit, els transportistes demanen a l'administració que garanteixi el seu dret a la lliure circulació. Demà els pagesos han convocat tracturades i marxes lentes. També tallaran carreteres, per exemple, a l'autovia A2 a Lleida, a l'AP7 a les Terres de l'Ebre i al Gironès, la C25 i la C16 a Sant Fruitós de Bages o la C17 a Vic, a Osona, entre altres. Els pagesos reclamen que s'endureixin les condicions per importar aliments de fora de la Unió Europea i menys burocràcia per poder accedir a ajudes. La noia que va denunciar Dani Alves per violació va sortir del lavabo en estat de xoc i repetia un cop i un altre que li havia fet molt de mal. Ho han explicat les dues amigues que van anar amb ella fins a la discoteca Sutton en la primera sessió del judici, que ha acabat fa 5 minuts. Des de l'Audiència de Barcelona, Benet Íñigo.
Totes dues han coincidit que la noia va sortir del lavabo del reservat molt alterada, plorava, els va explicar per sobre el que havia passat i els va dir que l'únic que volia era anar a casa. Les amigues van dir que ho havia de denunciar, però ella pensava que no la creurien. Finalment la van convèncer, entre elles i el personal de la discoteca, d'avisar els Mossos i anar a l'Hospital Clínic. La defensa d'Alves ha posat en qüestió el seu testimoni per la descripció del que va passar abans que la noia i el jugador anessin al lavabo. Segons les noies, des del principi van estar incòmodes i una d'elles ha parlat fins i tot d'una actitud babosa del jugador. L'advocada del brasiler, però, ha insistit a través de les seves preguntes que van estar ballant una bona estona ben a prop l'un de l'altre i per voluntat mútua, i aquestes preguntes les noies responien que no ho recordaven. Demà, segona sessió del judici, amb el propietari de Sutton, l'amic d'Alves i diversos Mossos com a protagonistes.
I el Poder Judicial es reuneix aquesta hora per condemnar les crítiques que reben alguns jutges. Ho fa en un ple extraordinari que s'ha convocat a petició dels nou magistrats conservadors. Es fa després que diversos diputats carreguessin contra els jutges, concretament García Castellón, que investiga Tsunami Democràtic per terrorisme, i Joaquín Aguirre, que manté oberta la suposada trama russa del procés. Les crítiques es van produir la setmana passada al Congrés, sobretot per part de Junts. La portaveu Míriam Nogueras va acusar-los de prevaricadors. Doncs bé, ara el CGPJ es queixarà d'aquestes crítiques i que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, les permetés. Serà hores després que, precisament, García Castellón hagi demanat a Suïssa que l'ajudi a localitzar a Rubén Wagensberg, que es va desplaçar a aquest país la setmana passada per por, va dir, a patir una detenció arbitrària per aquesta causa. També quan avui la Fiscalia del Suprem s'ha negat a investigar per terrorisme a Carles Puigdemont. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça ja ha presentat al·legacions al comitè de competició per la segona targeta groga a Vitor Roque, que va acabar expulsat contra l'Alavés. Entre demà i dimecres, competició les estudiarà i decidirà si li retira. Si no ho fa, el brasiler perdrà el proper partit de Lliga contra el Granada diumenge a Montjuïc. El Girona de la la seva banda, també té previst presentar al·legacions per la groga a Daily Blind i la vermella directa al tècnic Mitchell a les acaballes del partit contra la Reial Societat. Tots dos serien baixa per enfrontar-se al Madrid dissabte al Bernabéu. La jornada primera es tanca aquest vespre a les 9 amb el Rayo Sevilla i a segona amb el Saragossa Sporting de Gijón mitja hora abans. En cas de victòria visitant, l'Sporting avançaria l'Espanyol en un punt a la classificació i el faria baixar al cinquè lloc. Pel que fa a l'equip blanc i blau, per cert, el director esportiu Fran Garagarza ha ratificat avui el tècnic Luis Miguel Ramis, malgrat les crítiques de l'afició, que ahir en va demanar la seva destitució després de la victòria contra el Llevant. I els mundials de natació de Doha, protagonisme pels nadadors catalans en la jornada d'avui. D'una banda, Iris Tió ha guanyat la medalla de bronze fent parella amb Elisa Osogina en el duel tècnic, i d'aquí a menys d'una hora el rubinenc Denis González lluitarà per una medalla en la modalitat del solo tècnic. Serà a partir de les 6.
I pel que fa al temps, res destacable a les properes hores, en espera d'una nit que serà una mica més freda a les comarques de Girona i a la costa i al prelitoral central. Demà al llarg del matí els núvols es faran més espessos allà on avui ha dominat el sol. Serà un dimarts on tornarà a haver-hi boira persistent a la plana de Lleida, on les màximes es mouran entre els 5 i els 10 graus. A la resta, les temperatures recularan i a la majoria de casos es rondaran els 15.
Podcast. A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Com escoltàvem el butlletí horari de les 5, Dani Alves va tenir una actitud babosa des de que va conèixer la noia que el va denunciar per agressió sexual. Així ho ha afirmat aquesta tarda una de les amigues de la víctima, que estava amb ella a la discoteca Sutton. També ha explicat que la víctima no volia denunciar el futbolista perquè deia que ningú la creuria. Acabat fa pocs minuts la primera sessió del judici contra Dani Alves a l'Audiència de Barcelona. Allà hi tenim el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Acabat fa pocs minuts. No sé si estava previst fer una sessió matí i tarda o s'ha anat allargant en el transcurs de la jornada.
Bueno, aquí han previst només, diguéssim, sessions de matí o de tarda. La de demà comença a les 3 de la tarda i hi ha 22 testimonis, vull dir que no sé quina hora acabarem, i la d'avui doncs havia de començar a les 10 del matí i fins que acabés, no? I ha acabat ara, fa tot just 10 minuts, en què el més destacat de tot ha estat al principi les qüestions prèvies i després hem pogut sentir les declaracions de dues amigues que van acompanyar a la denunciant de Dani Alves el dia 30 de desembre, el dia que van passar els fets a la discoteca Sutton de Barcelona, i que realment han fet un relat dels fets doncs que posava els pèls de punta. I bé, no tenim imatges, no tenim talls de veu, no tenim fragments de tot el que han dit, però sí que les hem pogut escoltar. En canvi, la víctima també ha declarat avui durant una hora i quart, però no hem pogut seguir la seva declaració perquè s'ha fet a porta tancada i, a més, se li ha distorsionat la veu, que tu dius, bueno, si després doncs no podrem escoltar el seu testimoni, per què se li distorsiona la veu? Doncs bàsicament perquè d'aquí a un temps, quan cadascuna de les parts demani una còpia del judici, no, se'ls entregarà un CD amb l'àudio i la gravació de les actuacions, doncs no es pugui reconèixer el testimoni de la víctima en un futur, no? I d'aquesta manera doncs se li ha distorsionat la veu i fins i tot també en aquest vídeo se li ha pixelat la cara. Per tant, tot de mesures de protecció i mesures de protecció de les quals també s'ha beneficiat Dani Alves, perquè doncs l'hem vist una mica, les imatges de televisió l'han pogut captar, però ja n'hi ha prou, és a dir, la resta del judici ja no veurem més a Dani Alves, tampoc la seva declaració, que serà el dimecres, l'últim dia, l'última sessió que es farà, quan podrem escoltar, però no veure ni sentir després i reproduir la declaració de Dani Alves.
Ara escoltarem el que ens expliquis sobre aquest testimoni d'aquestes dues amigues de la víctima. El judici, però, ha arrencat aquest matí amb qüestions prèvies i amb la defensa del jugador atacant i intentant invalidar el procediment. Una estratègia que ha portat a terme seria la tercera advocada en aquest cas, que és Inés Guardiola.
Sí, de fet, la tercera, recordem doncs, que va substituir a Cristóbal Martell doncs, després que s'intentés una mena de pacte que finalment no va fructificar. Abans, Dani Alves havia confiat en la seva persona de confiança, no? Una advocada experta en estrangeria, que és qui li porta els papers, però que el va assistir en un procediment penal i que no li va funcionar gens bé. I avui doncs, hem vist com ha entrat en escena Inés Guardiola, que és ara mateix l'advocada de Dani Alves, i que bàsicament ha intentat invalidar totes les proves que s'han aconseguit en contra del seu client durant aquest procediment judicial. Una de les més destacades és que ha demanat la suspensió del judici perquè considerava doncs, que al seu client se li havia fet un judici paral·lel. I, clar, ell ha dit, és que, bueno, ja han anat als mitjans, ha sortit per tot arreu, ha presentat fins i tot un recull de 550 notícies en les quals apareixia Dani Alves i a les quals es parlava de l'agressió sexual i que, segons ella, doncs se'l considerava, hi havia una mena de condemna social envers el seu client. Què ha passat? Doncs que això se li ha girat en contra perquè han dit, escolta, el personatge públic aquí és Dani Alves, per tant, és normal que es parli a Dani Alves, el que ja no és tan normal és que s'hagi parlat de la víctima. I això doncs, li han tornat perquè recordem que qui va desvelar la identitat de la víctima? Doncs la mare de Dani Alves amb aquell polèmic post que va penjar a Instagram, que era un vídeo, un muntatge doncs, en el qual doncs, apareixia la víctima de Dani Alves, se li veia la cara, es deia el seu nom i els seus cognoms i se la veia ballant alegrement en diversos moments de la seva vida i se'l circunscrivia, diguéssim, aquests moments després de l'agressió sexual, com dient aquesta noia doncs, no li ha passat res, no està tan afectada com deien, no? Doncs al final aquest ha sigut l'argument que ha intentat l'advocada Dani Alves, un dels que ha fet servir dels que ha posat sobre la taula i finalment doncs, no li ha sortit bé. L'única cosa que li han acceptat això sí és que Dani Alves declari l'últim dia, el dimecres, perquè consideren doncs, que d'aquesta manera es garanteix el seu dret de defensa perquè haurà pogut escoltar tot el que s'ha dit en contra seva o a favor seu, és igual, un cop haurà pogut valorar i veure totes les proves que s'han posat en aquest judici i ell podrà dir-hi la seva un cop s'hagin conegut totes aquestes proves.
Des d'on seguiu el judici, Toni?
Doncs mira, hi han com tres sales diferents que han habilitat des del Servei de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i estem diferenciats, és a dir, les televisions les segueixen des d'una sala de vistes, les ràdios, que és on ens trobem ara mateix, doncs ho seguim des de una, bueno, la sala de premsa habitual, que és una habitació molt petita i és tan petita que, clar, no hi cabem tots, no? I aleshores, a nosaltres, a la premsa escrita, ens han habilitat una sala polivalent que es diu, que imagineu, a la sala on es fan tots els macrojudicis, doncs han posat allà unes, bueno, les taules que hi ha del tribunal i de tot això, i ens posem allà a seguir el judici. Però, en fi, és a dir, últimament estem acostumats, diguéssim, a judicis mediàtics, a judicis multitudinaris, en què hi ha molta expectació, i, òbviament, les instal·lacions que hi ha al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no estan preparades per assumir una allau de periodistes com el que hi ha ara, no? I, bueno, doncs ens van posant com poden i anem seguint des d'una televisió que hi ha senyal directe. Avui, per primer cop, per això, s'ha produït una cosa curiosa, i és que jo no ho havia vist mai. Abans us explicava doncs, que, per exemple, se'ns ha vetat, no?, poder emetre fragments tant d'imatge com d'àudio del judici, no? Doncs aquí a les ràdios, per exemple, no sé si coneixeu, doncs hi ha una cosa que es diu el rack de premsa, que és una mena d'endoll en el qual tu endolles el cable i pots gravar, diguéssim, tot el so del judici, no? Doncs ens l'han precintat, ens han posat una cinta aïllant i ens han tapat completament qualsevol endoll per recordar-nos doncs, que no podem captar el so que s'emet des de la sala del judici, no? Bueno, en fi...
Estic veient imatges a la sortida del tribunal, so en directe del canal 24 Hores.
Mañana otras declaraciones de mucha policía, Mossos de Escuadra, policía científica y testigos propuestos por la defensa.
¿Cómo le notaba tranquilo a él?
¿Va a venir la mujer?
No lo sé.
¿Cómo lo ha notado?
Espero que sí. Es que no lo he mirado, ¿eh? La verdad, hoy no ha hablado, ha estado sentado en el banquillo, ¿vale? O sea que, perdonar.
¿Con el resultado de la declaración de su representante?
Por supuesto, ha sido muy valiente a llegar hasta aquí, ¿vale? Nada más,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Es la advocada de la víctima que només sortia, està ara mateix rodejada per els diferents periodistes. Que s'havia especulat, Toni, i fins i tot algun periodista ho donava per fet, que hi hauria un pacte abans d'arribar, un pacte de conformitat abans d'arribar a judici, però això no s'ha produït.
No.
Aquesta especulació, a tomb de què venia i quins avantatges tenia, si és que en tenia alguna, per la víctima d'aquest pacte de conformitat?
Bueno, aquí el que s'havia comentat, i de fet ja s'havia explorat la possibilitat d'un pacte, és, clar, al final qualsevol pacte ha de ser, diguéssim, beneficiós més o menys per les dues bandes, no? El que passa que, en aquest cas, doncs, i com en tots, doncs Dani Alves havia d'acceptar la culpabilitat, pagar una indemnització amb el qual doncs es reparava el dany i acceptar una pena de presó, no? Clar, aquest pacte en el seu dia doncs no va fructificar perquè Dani Alves doncs reclamava una pena d'uns 3 anys de presó, la víctima no ho acceptava això i ell estava disposat a pagar una alta quantitat de diners. El que passa que el Dani Alves el que deia és que ell no volia acceptar la culpabilitat tampoc, no? És a dir, ell diu ja si pago no serà per acceptar la culpabilitat, i això finalment doncs no va arribar a bon port, i per això és veritat doncs que ja s'havia explorat aquesta possibilitat, i per això molta gent doncs podia pensar que s'arribaria a la jornada d'avui potser amb la possibilitat d'un pacte, no? I de fet tots ho pensàvem, de dir, bueno, no es pot descartar que abans que comenci el judici es pugui produir aquest pacte, i de fet encara hi ha temps, és a dir, abans que mentre el judici estigui en marxa es pot arribar a un pacte, i a l'última sessió doncs es pot dir, mira, finalment doncs la fiscalia i les acusacions rebaixem la petició de pena, a canvi doncs Dani Alves es compromet a pagar una quantitat de diners que sigui X, no? Això vull dir, és un escenari que no podem descartar, però hi havia diverses fonts doncs que ja ens alertaven que el judici començaria, que arrencaria, i així ha estat, no? Finalment no hi ha hagut pacte i Dani Alves s'ha assegut al banc dels acusats, i hem pogut veure ja una mica per on aniran els trets de la seva defensa, perquè tots pensàvem, no, que davant d'un procediment en el qual ell ha donat fins a 5 versions diferents, ho té bastant complicat i no sabíem molt bé quin tipus d'estratègia de defensa seguiria. I avui ho hem pogut esbrinar a partir de l'interrogatori que ha practicat la Inés Guardiola, l'advocada de Dani Alves, a les dues amigues de la víctima que la van acompanyar a la discoteca Sutton de Barcelona, no? I si us sembla, expliquem una mica,
sí, sí,
què és el que han dit aquestes noies.
Ara és el que anàvem. Hem situat els oients, ara anem al que han estat els dos testimonis, a banda de la víctima, que vosaltres no heu pogut escoltar.
No.
Per tant, no sabem el que ha dit i què ha explicat la víctima.
Sabem que ha ratificat el testimoni, eh? És a dir, el que ja havia dit. Vull dir que ella,
per tant, no ha afegit res més pel que sabeu del testimoni que va donar amb els Mossos d'Esquadra.
Clar, en principi, que nosaltres sapiguem, no ha afegit res.
No ho hem sentit. Per això dic que ens agafem el testimoni de les dues amigues.
Exacte. És a dir, avui han declarat qui eren, bueno, les dues persones que van acompanyar aquesta jove a la discoteca Sutton de Barcelona. Una d'elles ha explicat doncs que van estar aquella nit primer sopant a casa seva, després van anar a un bar de copes i cap a quarts de 3 de la matinada van arribar a la discoteca Sutton de Barcelona, que estaven ballant amb les seves amigues, que en un primer moment doncs va haver-hi una persona que les va convidar a una zona VIP on hi havia un grup de mexicans que elles doncs van acceptar i van anar allà, van estar ballant una estona, quan un cambrer de la pròpia discoteca les va convidar a la zona VIP on estava Dani Alves, no? En un primer moment elles deien doncs que ja estaven a gust allà amb aquells mexicans, però després van dir, com que insistien molt, van dir, bueno, doncs anem cap allà, no? I al final doncs van accedir a anar a aquella zona on hi havia el Dani Alves,
que era dues noies... Disculpa, Toni, que era un privat això, una zona privada on estava només Dani Alves o hi havia més gent?
Era a la zona privada i ella estava, si no he entès malament, a la taula 6. És a dir, hi havia
un
més...
Privat, i, amb un privat amb una taula que era la 6.
Val. Exacte. I ella estava hi havia el Dani Alves, hi havia un amic seu que es deia Bruno, i hi havia dues noies, i aquestes tres noies doncs van arribar allà, van saludar aquelles noies, i els van oferir una copa de xampany que, si no he entès malament, em sap que era un Moët Chandon, que és el que han comentat avui. I bueno, doncs elles van acceptar aquesta copa, diu que no se la van acabar, que van estar allà una estona, i que ja només una d'aquestes amigues ha dit, quan jo vaig saludar el Dani Alves, ja em va agafar, va com mig magrejar, gairebé em toca el cul, i ja vaig sentir que tenia una actitud babosa. Això ja només arribar, diu que ja ho va notar, que ella ja es va començar a apartar d'aquesta taula, que es va posar a un costat, i ja està, no? I va seguir. Aleshores, aquesta noia, què explicava, no? Doncs que, bueno, que estaven una mica incòmodes, l'altra amiga també deia que notaven que hi havia una certa incomoditat, no? I aleshores els hem preguntat, bueno, i per què no marxàveu, no? Si realment estàveu incòmodes. Doncs ella ha dit que, bueno, que no era la primera vegada que estaven incòmodes i que hi hagués una certa incomoditat mai o sigui, no volia dir doncs, que després acabés passant el que va passar, no? I aleshores, bueno, doncs elles estaven allà i aquí ha sigut important el testimoni de l'amiga, ai, perdona, de la cosina, de la víctima, perquè ha explicat com va ser a iniciativa seva que la víctima va decidir entrar en aquell quartet que finalment va resultar ser un lavabo i és on es va suposadament cometre aquesta violació. Sembla ser doncs, que ella deia que, bueno, que la seva cosina estava incòmoda, que el Dani Alves s'estava acostant massa i que ella estava incòmoda i que no sabia com dir-li, no? I aleshores diu que la cosina la va agafar i li va dir, escolta, doncs vés a parlar amb ell, i que quan Dani Alves va entrar en aquell quartet, doncs ella va entrar al darrere amb la intenció de parlar amb ell i dir-li doncs, que, bueno, que no se sentia bé, no estava còmoda amb tot això, no? I aleshores és allà quan es comet aquesta violació. Clar, tenim els moments previs, tenim els moments posteriors, òbviament a l'agressió sexual no hi ha testimonis, però el que sí que han explicat totes dues és com va sortir la víctima, que va sortir doncs, que estava en xoc i que no parava de repetir m'ha fet mal, m'ha fet molt de mal i que no parava de plorar. Aleshores, elles se'n van cap al guarda-roba, van a buscar doncs, les jaquetes ja per marxar quan veuen que aquella, bueno, la veuen plorant el personal de la discoteca Sutton i decideixen que han d'activar el protocol antiagressions sexuals, la traslladen a una habitació on allà els hi comença a exposar el seu testimoni. Allà doncs, explica això, el que ha passat, que l'ha forçat, que li ha fet molt de mal, i aleshores és quan després truquen els Mossos d'Esquadra i la traslladen a l'Hospital Clínic de Barcelona i després interposaran la seva, bueno, la respectiva denúncia que acaba doncs, posteriorment amb tota aquesta causa judicial. No?
I aquí és on ha acabat avui la jornada. Demà reprèn el judici, com deies, a partir de les 3, no? Sí. Si no vaig errat. Demà, això sí, podreu escoltar tots els testimonis, que per cert en són un grapat.
Sí, sí, demà n'hi ha moltíssims, comencem a les 3 de la tarda i la veritat és que no sé quina previsió han fet, però crec que acabarem molt tard, perquè és que clar, 22 testimonis, entre els quals hi haurà personal de la discoteca, hi haurà l'amic de Dani Alves, hi haurà 11 Mossos d'Esquadra, és a dir, totes aquestes persones hauran d'explicar quins van ser els moments previs, els moments posteriors, com van atendre la víctima, i recordem també doncs, que hi ha un Mosso d'Esquadra que va enregistrar, per error, però va enregistrar el primer testimoni que va explicar a la víctima sobre l'agressió sexual que havia patit, perquè sembla ser doncs, que aquest Mosso d'Esquadra portava una càmera d'aquestes que porten enganxades al pit, a vegades doncs, per gravar intervencions que puguin ser polèmiques, doncs se li va activar i va enregistrar el primer testimoni que va donar aquesta noia, no?, i que relatava, diguéssim, l'agressió sexual que havia patit. Una cosa que m'he deixat i que no he explicat, Toni, i és com ha combatut l'advocada de Dani Alves totes aquestes explicacions, aquest testimoni d'aquestes dues joves que ha estat duríssim, no? És a dir, que han explicat que era una actitud babosa, que van veure la seva amiga doncs, que estava, va sortir completament en xoc. Doncs, bàsicament, el que han intentat és desmuntar aquest testimoni, com dient que les amigues realment no han explicat la veritat. Perquè aquí compten, diguéssim, amb els vídeos, i aquests vídeos no sé si els podrem veure, però jo crec que sí que els podrem veure, i l'advocada els ha preguntat, bueno, però no és veritat que la denunciant va estar ballant amb Dani Alves, no pot ser que s'estiguessin fins i tot fent petons, perquè clar, elles han explicat, diguéssim, que tot era una situació d'incomoditat, de terror, que tenia una actitud babosa, però en canvi l'advocada de Dani Alves intenta demostrar que aquí va haver-hi un flirteig previ, que va haver-hi unes insinuacions i que el fet que anés la noia voluntàriament amb Dani Alves no vol dir doncs, que anés a parlar, sinó que ja sabia doncs, que mantindria relacions sexuals i que per tant tot això es va fer en un context de, bueno, de que les relacions eren consentides, no? Això és una mica el que ha intentat l'advocada de Dani Alves, veurem doncs, si li funciona o no li funciona, i bueno, demà, com dèiem, més testimonis, i dimecres doncs, el plat fort amb la declaració de Dani Alves, que a veure com justifica aquest canvi de 5 versions que ha donat al llarg d'aquest procediment i quina és doncs, la que explica finalment. No?
I per què aquesta petició de ser l'últim en declarar, quin avantatge li suposa?
Bueno, li suposa que pot escoltar tots els testimonis, totes les declaracions, tots els informes, tots els experts, i d'aquesta manera es pot ajustar més al que hagin dit, no? És a dir, si tu declares el primer i dius, no sé, jo no ho vaig fer perquè no ho ha vist ningú, i després surten dues persones que diuen que ho han vist, doncs el teu testimoni queda completament invalidat, no? I en aquest cas, doncs, bueno, un cop si tu ja ho has escoltat tot, doncs tens més possibilitats, doncs, que d'ajustar-te a un relat que pugui ser més creïble, no?
I demà, una última qüestió sobre aquesta, o sigui, sobre el que ens estàs explicant. Demà hi haurà opció d'enregistrar algun testimoni o tampoc?
No, no, com avui?
Res, no es pot enregistrar.
Res. Ens hauràs de... No es pot enregistrar.
Ens hauràs d'explicar a viva veu, com avui.
Sí, sí, exacte. És a dir, sí, sí, és que no han donat cap mena d'opció. Això
no,
en altres judicis per agressions sexuals, és veritat, doncs que, bueno, és habitual que el testimoni de la víctima, doncs, no l'escoltem. A vegades sí que l'escoltem, però no el podem enregistrar en vídeo. Hi ha altres vegades que se li distorsiona la veu, i hi ha altres, doncs, que simplement es fa a porta tancada, però, diguéssim, només la declaració de la víctima. La declaració de l'acusat sempre es pot escoltar, i en aquest cas Dani Alves, doncs, bueno, tindrà, diguéssim, no sé si aquest privilegi, però es veurà beneficiat d'aquesta mesura, no? Perquè no el podrem veure quines explicacions dona, perquè també la seva declaració no podrà ser reproduïda, no?
Doncs abans de tancar avui aquesta connexió, deixa'm obrir un altre cas, el cas del crim de Sant Feliu, perquè els Mossos van detenir fa una setmana un home de 29 anys com a presumpte autor de la mort d'un altre a Cornellà de Llobregat. Recordem que el cadàver el van localitzar en el maleter del cotxe que havien incendiat. A veure, explica'ns una mica quina relació hi ha entre aquests dos homes.
Doncs mira, eren dos amics que tenien un... Bueno, eren el cap d'una botiga de menjar a domicili japonès, que es diu Telemaki, que està a Sant Feliu de Llobregat, i el seu subordinat, un dels seus empleats, que era amic seu, i que feia de repartidor del menjar japonès, no? I el que era el cap d'aquesta botiga de menjar japonès va aparèixer, el seu cadàver, el dimarts passat al matí, a l'interior d'un maleter d'un cotxe, i cremat. Val? Aquesta va ser la primera notícia que vam tenir. Uh-huh. Els Mossos d'Esquadra van emetre un comunicat dient: hem trobat el cadàver d'un home al maleter d'un cotxe a Cornellà de Llobregat. Aquest cotxe estava aparcat en una zona que està entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, més o menys cap al centre comercial Eroski, bastant a prop, i clar, tothom li va estranyar que en una zona habitada aparegués un cadàver calcinat i un cotxe cremant, no? Aleshores, aquí primer de tot, doncs els veïns que van veure com sortia aquestes flames van avisar ràpidament els bombers i els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins allà, van apagar les flames, van descobrir el cadàver no estava gaire calcinat, perquè sembla ser, doncs, que l'autor dels fets va tancar les finestres del cotxe, i això, doncs, va impedir que hi entrés l'oxigen i que les flames revifessin, i per tant, doncs, va quedar esmorteït, diguéssim, aquest foc. I aleshores van començar a estirar del fil, i bé, doncs, poques hores abans la família de la víctima havien denunciat la seva desaparició. Aquest noi treballa, com dèiem, era el cap del Telemaki, d'aquesta botiga de menjar japonès a domicili, que a les 12 del migdia va trucar als altres empleats i va dir: ara vaig cap a la feina, però espereu-me uns moments, arribaré una mica tard perquè vaig a parlar amb l'Albert. L'Albert era aquest amic seu, sí. I sembla ser, doncs, que havia de parlar amb ell perquè el volia acomiadar. Ells dos estaven en uns negocis, a banda de ser el cap i l'empleat, ells dos tenien un negoci en ment, volien muntar una mena de restaurant de sushi de dia i un bar de copes de nit. Aquest local era propietat de l'empleat, de l'Albert, del que serà després, doncs, el detingut d'aquesta història, i volien muntar aquest negoci, no? Però sembla ser, doncs, que no tenien la llicència de l'Ajuntament, perquè aquest és un local, doncs, que és una mena de terrassa que s'ha d'accedir a través d'unes escales, i no tenien ascensor ni manera, doncs, de que els minusvàlids hi poguessin accedir. Per tant, els hi van vetar el permís, i per tant s'acabaven les seves il·lusions de poder muntar aquest negoci, no? Això va generar una certa estibantós, i finalment, doncs, volien deixar enrere i deixar aparcat aquest projecte. I clar, sembla ser, doncs, que en el marc, diguéssim, d'aquest estibantós i d'aquestes discussions que s'havien generat per culpa d'aquest negoci fallit, doncs el cap del Telemaki, el Ricard, doncs, va anar a buscar el seu amic per fer-lo fora del Telemaki, perquè sembla ser, doncs, que no es portaven ja gaire bé, i és a casa seva, a casa d'aquest noi, a Sant Joan d'Espí, on hi ha una discussió, i finalment, doncs, segons explica la jutgessa dirigeixen el seu auto, doncs aquest noi, l'Albert, li etziba un cop amb un gerro al cap diverses vegades i l'acaba matant. Aquell noi doncs, sembla ser doncs, que es posa nerviós, no sap què fer, i en lloc de trucar al 112 el que fa és agafar el cotxe de la víctima, entrar-lo al pati, perquè aquest noi vivia en una planta baixa, va entrar el cotxe al pati, va carregar el cadàver, el va posar al maleter, i quan era de matinada doncs va conduir a 800 metres de casa seva, que està això, entre Sant Joan d'Espí i l'Eroski de Cornellà, i aleshores va calar foc al cotxe. Com l'enxampen? Doncs la família de la víctima, quan va veure doncs, que el seu familiar no venia i sabien doncs, que havia quedat amb l'Albert per fer-lo fora, doncs ràpidament van dir, l'última persona que creiem que l'ha vist és aquest noi. Els Mossos d'Esquadra van començar un dispositiu de recerca i van veure com a les 7 del matí del dimarts, és a dir, un cop ja havia aquest noi cremat el cadàver i el cotxe, ell conduïa amb el seu propi cotxe cap a un Leroy Merlin que hi ha a Sant Feliu de Llobregat per anar a comprar pintura, a les 7 del matí. I clar, molts preguntareu, a les 7 del matí està obert? Doncs sí, està obert per anar a comprar pintura. Aquest noi doncs va anar allà, va anar a comprar pintura per, diguéssim, tapar les esquitxades de sang que hi havia fruit d'aquesta baralla, i ja està. Aleshores, quan va sortir del Leroy Merlin i agafava el cotxe, doncs el van aturar i el van detenir. Aleshores van fer la reconstrucció, van veure doncs que totes les proves encaixaven, i la jutge doncs el va enviar a la presó la setmana passada.
Doncs, Toni, demà molt pendents d'aquesta segona sessió pel judici de Dani Alves. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu-siau, bona tarda. Toni Muñoz, periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. Farem una pausa de 3 minuts i avui és el dia de l'home i la dona del temps. El dia mundial dels homes i les dones del temps.
Bueno, doncs gràcies.
I hem llançat una pregunta que Marta Cailà ja podem formular-la a l'antena de RAC1. No desvellis el resultat.
No, però et dic que hi ha una quantitat de gent que ha participat en aquesta enquesta que no sé si fem rècord, eh?
Bueno, perquè, clar, el món de la meteorologia sempre genera...
Sempre
genera molta participació i molta polèmica, també.
La pregunta és: qui és el vostre meteoròleg o meteoròloga de capçalera?
Tomàs Molina.
I hi ha quatre opcions, no us diré encara qui guanya. Francesc Mauri.
Jo no.
Mònica Usart.
Perdona, i Tomàs Molina?
Àlex van der Land.
Però sí que no és ni meteoròleg.
O el meu mòbil. Aquestes són... Sí, Tomàs, aquestes són les quatre opcions que hem plantejat. Més de 2.250 persones que han participat fins ara en aquesta enquesta. 2.287.
Si no hi surto jo, l'enquesta és una merda.
Versió RAC1.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia, bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Escolta, m'agrada molt. El teniu en una talla més?
Una talla més? El sofà?
Ai, perdó. Volia dir una plaça més.
Fins al 29 de febrer arriba les rebaixes de la llar del Corte Inglés. Fins al 50% de descompte en sofàs, il·luminació, mobles i decoració. A la botiga web i app, el Corte Inglés.
La Vanguardia et regala una olla de pressió Bra valorada en 109 euros amb 95 perquè estalviïs temps i energia amb la màxima seguretat. Truca ara al 933 481 482, subscriu-t'hi per 39 euros, rep La Vanguardia cada dia i gaudeix de les teves receptes casolanes amb Bra i La Vanguardia.
RAC1 presenta... Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa Més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som 1.
amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Espera't un moment que...
On va? El que faltava. No,
és que rebutjo el mico. Espera't un segon, eh?
Com? Què diu?
Rebutjo el mico.
Com?
I ara si us ensenyaré a veure... Fixeu-vos-hi, eh? El gall que s'aguanta amb una pota. Espera't un moment.
Que no, què fa?
Què fas, vella?
Cobrà,
Marcelina?
Encara no el veig prou àgil, el senyor Marcelí, eh?
Això està xis.
Tai Chi.
Ah, sí, hi ha molta gent de la seva...
Sí, que fem Tai Chi perquè va la mar de bé i estàs tranquil. I l'important en la vida, Clapés, és estar tranquil.
Sí, això, no cal que m'ho digui.
Clar, i per estar tranquil, només hi ha...
Per estar tranquil, fes el versió. És la millor manera per estar molt tranquil.
Fes Tai Chi, fes el versió.
La millor manera de relaxar-se.
Fes el versió, fes Tai Chi.
Tan relaxat que m'acaba de caure el mòbil aquí com un pedró. No, està. Aquest adaptador que em va regalar el Rojo,
no va bé.
Que és pitjor, molt pitjor que el que l'altre.
El que et deia, que si vols estar tranquil a part de la versió...
Sí, estic tranquil·líssim.
A part de la versió, has de contractar el servei de manteniment de RockChat.
Ah, sí, sí.
RockChat, sobretot amb la seva revisió de 14 punts i 6 mesos de garantia per cada reparació, fixa't. I a més, ara tenen un 15% de descompte si el contractes a RockChat.com. RockChat. Els experts de la tranquil·litat. Un moment que faig els núvols. Campo núvols. Ja estan escampats. Ja podeu continuar el programa.
Sí, aquesta és la pregunta. Ja podem continuar?
Sí.
Però ara mateix no podem continuar.
No podem
continuar. Què passa?
Està tot aturat, perquè...
Hi havia el Serra fa un moment aquí que em deia... Sí. Vagi
de pressa. Tenim un petit problema ara.
Vagi de pressa amb el Deji.
Però ara mateix, si vostè em diu cap on anem, no ho sé.
Bueno, si quiere me llamas...
Jo crec que feia anys que no em passava que no sé ara mateix cap on anar.
T'ensenyo una altra figura del Deji?
No cal que m'ensenyi res. No cal que m'ensenyi. Miri, vaig a repassar... Doncs miri, la web. Vaig a comentar coses de la web.
A veure, què hi ha? Què hi ha?
Doncs a veure, fixi's, per exemple, l'enquesta del CIS.
Sí, el CIS.
Ha deixat el llindar de que hi pot haver que hi hagi majoria del PP, però potser no a Galícia. Per tant, es pot produir aquesta situació. Què més? Miri, coses que vaig aquí...
De què parlen?
Vaig buscant.
Què més hi ha?
No surt res.
Miri, tenim una... Àlex, treu aquesta música, perquè clar, hem de parlar d'una mala notícia. El Zoo de Barcelona comunica la mort de Chebo.
Què?
El goril·la amb més edat.
Tenia... Se mor el Chebo? I no es fa el basté un especial? El Chebo Racú?
S'ha mort el Chebo, el goril·la més edat, amb 39 anys. El Chebo s'ha mort. Vull dir que aquesta és
una altra. Quants anys tenia?
39, això acabo de dir.
Joveníssim.
Sí, vull dir que... Bueno, més coses que puc anar comentant.
Vols que et comenti l'enquista?
No, perquè no sé si farem. Farem aquest tema o no, Serra?
Bona tarda, doncs crec que no, eh?
No la farem.
Crec que no, ara mateix no.
Bueno,
no el tenim en disposició. Farem una altra cosa.
Però escolta, jo crec que l'enquesta val la pena comentar-la.
És que ha votat molta gent, eh?
Sí, perquè avui, coincidint amb el Dia Mundial dels Homes i les Dones del Temps, havíem formulat aquesta pregunta, on el protagonista, ja podíem dir que és Tor, o era Francesc Mauri, però potser ha vingut una borrasca i se l'han emportat. Aquesta borrasca l'avisa ell.
Aprofitem per fer un avís de socors. Si algú té Francesc Mauri al costat i...
Que l'avisin.
Que l'estem trucant des de la ràdio fa una bona estona.
Podíem fer un avís de socorro?
Sí, podíem fer un avís de socorro.
Aviso de socorro, va.
Sí, perquè a veure si algú...
Mentrestant, comentem l'enquesta. Ara.
Aviso de socorro de Radio Nacional de España. Ha desaparecido de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Francisco Mauri. Nada que ver con los pasteleros. Se ruega a los que sepan de su paradero que se pongan en contacto con sus familiares y allegados. Asunto radiofónico grave.
Grave.
I dit això, doncs ja, sí, ja està. Vinga,
i ara, si voleu, us comento aquesta enquesta, que sí, crec que és rècord de participació. Vinga, que jo
sí,
recordi...
Ja que hem fet l'enquesta, almenys amortitzem-la.
Exacte. I tant, escolta.
Tot i que jo tinc un munt de notícies més a comentar.
A veure, no, jo tinc coses per explicar,
però
també.
Interessants,
eh?
Ah, les
ara, però primer permetem, 2.287 persones han participat fins a aquesta
2000?
Hora. 2.287 persones
a mi em
han participat
88,
en aquesta enquesta. Per tant, és una enquesta de pes. O sigui, els resultats són molt significatius. Hem preguntat, qui és el vostre meteoròleg o meteoròloga de capçalera?
Hem de dir que us hem donat quatre opcions.
Quatre opcions.
Tot i que a sota hi ha un munt de gent que ha dit la seva
us
pròpia.
Puc comentar, us puc comentar, si voleu, algunes de les respostes dels oients. Sí. Les quatre opcions que hem donat són Francesc Mauri, Mònica Usart, Àlex Van der Land... i el meu mòbil.
Àlex Van der Land, que és conegut per les seves previsions, concretament a Twitter, i que fa pronòstics a vegades una mica arriscats.
No, no és meteoròleg, no.
No, és aficionat.
És un aficionat a la meteorologia.
Sí, que va penjant fotografies de la seva terrassa, allà,
de les previsions,
els Pirineus,
que hi veu,
i va fent...
Jo, a mi no m'has posat.
No, a vostè?
Perdona, però jo vaig dir que el dia 8... Després d'endevinar del número 8 i 00 de la loteria, vaig dir que el dia 8 de febrer plouria. I estan dient
això que està dient sembla una tonteria, però tenim el document que certifica que vostè va fer de meteoròleg amateur. Sí. No sabem encara si en encert o no.
Jo tinc una visió, eh?
Sí, a veure.
Veig un 8 una altra vegada. Amb això de l'aigua, veig una altra vegada el número 8. Dia 8 de febrer. Plourà.
General, pluja general.
8 de febrer.
Febrer.
Va, no,
ho veig.
Bomba. Això quan va ser? Això quan va ser? Extraordinari. El desembre?
Sí, el desembre.
El desembre de l'any passat.
Sí, sí, sí.
Desembre de l'any passat, eh?
Oi, tant. La certa, disculpi,
la capacitat intel·lectual, mental, psicotrònica del senyor Bolígues és extraordinària.
Estan parlant quasi del segle XX, eh?
Exacte. Tens una joia en brut al programa...
No teniu per res.
I no l'aprofites.
Home, l'aprofitem bastant, el senyor Bolígues. Jo crec que hi ha més...
No, bueno, com ha quedat l'enquesta?
Enquesta. Resultats sorprenents.
Per què?
Perquè el meteoròleg de capçalera d'un 30,7% d'aquestes 2.506 persones, perquè va pujant això, ara ha variat, un 29,7%, el més votat és Àlex Van der Land.
Home, fora, home,
passa
fora.
Per davant de meteoròlegs professionals.
Fora. Sí, la gent, per la gent de la xarxa...
És el meteoròleg de referència.
El meteoròleg de referència és l'Àlex.
Que no és meteoròleg, és aficionat a la meteorologia.
Per tant, ja no pot ser considerat com a meteoròleg i, per tant, aquesta enquesta no és vàlida, perquè si pregunteu quin meteoròleg i, justament, incloeu una persona que no és meteoròloga...
A continuació...
Ja, però molta gent el considera meteoròleg,
sí,
molta gent, i molta gent...
Té 40.000 seguidors a les xarxes socials.
Meteoròleg.
A continuació, en segona posició... Mònica Usart amb un 28% dels vots.
Molt bé, un aplaudiment per Mònica Usart. Bravo!
Que Mònica Usart, no puc dir què ha dit fora d'antena sobre aquestes votacions, però no estaria molt d'acord amb el resultat que acaba de sortir.
En tercera posició, amb un 26,1% dels vots, el meu mòbil.
El mòbil?
I... En última posició, el Francesc Mauri,
home, no
amb un 16.
Però si és el nostre, meteoròleg de referència...
No ho entenc. Jo tampoc ho entenc.
Només un 16,2% ha escollit en Francesc Mauri. Aviam,
si s'ha mirat l'enquesta...
Sí, jo és la meva teoria.
Ha vist que està al cul de l'enquesta i per això ha desaparegut.
No,
està...
estem a punt de poder-lo saludar. Em diuen que ja estem pràcticament connectats amb el Mauri.
Molt bé, jo si voleu us puc anar comentant altres notícies.
Ah, sí, bé, sí,
què més ha passat?
Bueno, per exemple, a Quarto Milenio, que...
Què diuen a Quarto Milenio?
Han apuntat, van apuntar ahir, al programa d'ahir Quarto Milenio, que l'anunci d'existència de vida extraterrestre està a punt...
Està ara...
Sí. Està a punt d'arribar.
Això és veritat. Jo que veig un munt de reportatges d'això...
Diu que està a tocar que ens confirmin que hi ha vida, que hi ha vida extraterrestre.
Diu que
per tant, bueno,
diu
que ho sapigueu.
Pues vindran per mi, perquè...
Més coses. Per exemple, a BTV Notícies, el Sirena...
Sí. Sí, Daniel Sirena.
Ha acusat Collboni de no fer res per resoldre les sequeres. Veu que... Collboni hauria de fer pous a Barcelona per buscar aigua, perquè no acabo d'entendre aquest tipus de declaracions. Més coses. Diari Esport, Rodrigo...
Ja està, s'acaba l'informatiu. Ja tenim el Mauri.
Ah, bueno.
Bravo.
Aquesta, quina manera tu
entres? Em sembla perfecte. Podríem fer cada tarda.
És el nou format.
És entretingut,
Tech, Tech Flash.
Claperunya Informació.
Bueno, anem per feina. Avui és el Dia Mundial, com deien, dels homes i les dones del temps. Sí. Uns professionals que han passat de tenir un espai al final dels butlletins a convertir-se en el centre de debat. Ara són estrelles. Per bé o per mal, són estrelles. Hi ha aquell tòpic que diu que hi ha molta gent que té un entrenador del Barça dins, doncs també hi ha un meteoròleg a dins de moltes persones. Ara, també us he de dir que la situació actual de sequera no ajuda gaire, la pagesia està tensionada, recordeu que vam fer un debat fa poc sobre el Meteocat i els pagesos.
No estaven molt contents,
és veritat.
Els pagesos.
Les estacions d'esquí no saben quant temps els durarà el negoci, també s'ha produït, com deia abans la Marta, una irrupció a les xarxes de molts meteoròlegs aficionats que cada vegada tenen més seguidors. I estem parlant de meteoròlegs, us estem fent aquesta pregunta, quin és el vostre meteoròleg de capçalera? De tot plegat en parlem ara mateix amb una persona que no s'ha mossegat últimament la llengua a l'hora de parlar, que és el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Ara... Com estàs, Francesc? Tot bé?
Bé, tot bé. El que passa és que Murphy treballa amb vosaltres i el dia que em voleu, doncs mira, em volien també la xarxa de televisions locals i a la mateixa hora. Coses que...
No pateixis, ja que et tenim aquí, t'aprofitarem.
El missatge de socors que hem llançat a Ràdio Nacional d'Espanya
ha funcionat.
Uf! Camionero en ruta a León, mensaje... Ja me'n recordo,
Exacte.
Escolta'm, abans dèiem que els professionals del temps esteu molt, molt exigits últimament, us demanen molta responsabilitat, sobretot a través de les xarxes. Això passa perquè, per exemple, hi ha irrupció a les xarxes, n'hem mencionat un fa un moment, també d'altres meteoròlegs aficionats que d'alguna manera tensionen aquesta relació, Francesc? Com ho veus, això?
Sí, però, a veure, jo els meteoròlegs a les xarxes, hi ha molta gent, jo diria que la majoria són gent seriosa, i el que passa és que hi ha molta gent que potser no els llegeix o no els interpreta bé. Hi ha molta gent que fonamenta i diu, mira, han sortit aquests mapes, pot anar per aquí, pot anar per allà. Però dona la sensació que, evidentment, hi ha molta gent que busca la veritat absoluta i això no existeix. Per tant, sincerament, hi ha molta gent a les xarxes, sí, absolutament vàlida, que ho fa molt bé, que hi posa passió, etcètera, i després hi ha uns pronòstics que són els oficials del país, que són els de Meteocat, i uns altres que són els dels mitjans de comunicació.
El Meteocat, Francesc, creus que funciona bé o no funciona bé? Com ho veus? Aquí vam fer un debat fa poc, vam escoltar, i ara et convido a escoltar també el Jordi Font, que és pagès i ramader de Sant Andreu Salou, que estava molt enfadat amb el Meteocat, també va publicar alguns missatges que també, bueno, anaven a buscar la teva resposta. Escoltem-lo.
Necessito saber quan plourà i la quantitat que plourà, i te'n vas al Meteocat, que allà senzillament són dades. És clar que les dades les fa una persona o les elabora una persona a partir de models, però quan dius me'n vaig això, que és el més objectiu possible, allà és que últimament no és que fallin, és que sempre fallen a la mateixa direcció i molt. Llavors, a la mateixa direcció vull dir que sempre les probabilitats s'acaben reduint a la meitat, a la meitat, a la meitat, i a més, és que al final tots ho podem entendre, si, que ja sabem que no és una ciència exacta i que això pot variar i que amb gaires dies d'antelació, vull dir, fins i tot ho anuncien, no? Encara no és segur, però és que a 10 hores està anunciant 60 litres i que en caiguin 4, clar, jo no ho entenc.
No ho entén ell, Francesc?
A 10 hores,
A 10 hores, i molta gent. Què ens has de dir d'aquest tema?
A veure, mira, jo quan vaig començar l'any 85 en aquesta feina, hi havia una dada del Centre Europeu de Predicció que havia revisat els pronòstics i que deia que, i revisats a hores d'ara, que un pronòstic de l'any 82 a 24 hores vista tenia la mateixa fiabilitat que un d'actual a 5 dies vista. Aquest és l'abans de la meteorologia. Jo entenc el que diu en Font, que no recordo el nom de pila.
Sí, el Jordi.
El Jordi Font. Clar que l'entenc, perquè ell demana saber exactament en el seu tros de terreny què caurà, no? En aquest sentit, no hi ha cap servei meteorològic al món que pugui fer un pronòstic d'aquesta mena, i menys en un territori muntanyós. Un pronòstic a Irlanda, un pronòstic als Països Baixos, acostumen a ser infinitament més fàcils, tot i que mai exactes. I quan hi ha muntanyes, la cosa es complica. I a les portes del Mediterrani Occidental, encara més, perquè estem just en una bifurcació de la circulació de vents generals de l'oest de l'hemisferi nord, i estem una miqueta al sud, i el Mediterrani podríem dir que és territorio sin ley. A partir d'aquí, jo l'entenc, perquè estem en una situació desesperada. A mi fa molta ràbia quan sento que els gimnasos, les dutxes, és un problema, és un problema. No, a veure, el veritable problema són els milers d'arbres que fa mesos que es moren als boscos, els pagesos que estan contra les cordes. Recordem que el sector agroalimentari a Catalunya és gairebé el més important del PIB, no sé si està fins i tot just una mica per sobre del turisme, i només el porcí d'aquest sector agroalimentari és 5 vegades o 5 vegades la SEAT, 5 fàbriques SEAT, eh? Per tant, l'agricultura, la ramaderia d'aquest país s'hi juga moltíssim, i tots ens hi juguem moltíssim. I em penso que us escoltava fa una hora, Toni, i a tots vosaltres, que dèieu, clar, sempre pilotes fora, ja ho farà un altre, ja ens en preocuparem, ja qui dia passa any empeny. Aquest és un mal de la humanitat, el cervell peca d'això, i sempre, per primer cop a la història, nosaltres tenim monitoritzat que el 2050... Barcelona tindrà la temperatura mitjana de Màlaga, i Lleida, 9 mesos a l'any, excloent el trimestre hivernal, la de Sevilla. I aquesta és una predicció que no és meteorològica, que seria menys fiable, sinó climàtica, que era la confusió que tenia el Primo de Rajoy, aquell de la universitat.
Tengo un primo,
El primo.
Sí, pues el, suposo que era el senyor Rajoy, que es confonia, no el primo, que era físic, no?, de la facultat, i va confondre meteorologia amb climatologia. Per tant, és la primera vegada que el nostre país, i igual que el planeta, té una fotografia de cap a on anem. Sabem que la façana litoral patirà inundacions, que l'aeroport del Prat s'inundarà d'aquí unes dècades, les vies del Maresme, passejos marítims. Recordem que segur que la Fell ja ha derruït el seu, ja ha tirat a terra el passeig marítim, o que Roda de Barà està pensant de fer-ho, i Altafulla va tenir la primera moció de censura en un ajuntament de tot el litoral, no català sinó espanyol, per culpa del mar que anava creixent, no?
Sí, disculpe, m'estàs dient que tots aquests embolics que tenim amb la nova pista de l'aeroport del Prat no caldria que els tinguéssim, sí, perquè estarà inundada?
Bé, la tercera pista de l'aeroport del Prat, amb el Glòria, ja gairebé li va arribar l'aigua. No li va arribar, però va quedar molt a prop de la finca de la casa de la Ricarda, no?, etcètera. I sí, les simulacions donen una part de l'aeroport en 30-40 anys inundada, vull dir. Clar, fer inversions en segons quines infraestructures o d'una determinada manera és una cosa que s'ha de comentar, però aquest tampoc és l'element, bé, sí que és molt important, però, escolta'm, ja que estem en aquesta situació d'emergència, que sabem, per exemple, que hem d'electrificar-ho tot, perquè és l'única manera que tenim de ser eficients, perquè un motor elèctric és 6 vegades més eficient que l'hidrogen verd, 4 vegades més que el gas o el gasoil, etc., que dilapiden energia gratuïtament, i que a més sabem fer-ho de forma neta. Sabem que hi ha canvis estructurals que arribaran les pròximes dècades, i això és l'emergència climàtica, planificar i treballar pels pròxims anys intentant deixar de banda el soroll de fons de, diríem, gent anquilosada en què no cal canviar res, i d'aquí 20 anys estaríem fent aquest programa i maleint de no haver fet unes determinades obres, maleint de no haver fet unes dessaladores, maleint de no haver electrificat abans el parc mundial de vehicles, etcètera, etcètera.
Jo, mira, et volia preguntar, Francesc, just sobre això, perquè et sentia i et llegia preocupat sobre les mesures que s'havien de prendre, no? O sigui, anem tard ja? Si la resposta és sí, que crec que sí, per què no s'han pres?
Bé, perquè és una constant en la història de la humanitat. És a dir, jo ara mateix anar a buscar responsables... No m'interessa. A mi m'interessa la gent que tingui clar, i el món científic i el món, diguem, tecnològic del planeta, té molt clar que l'era dels combustibles fòssils ja ha passat. El consum de petroli mundial... Sabeu que l'OPEP ara sembla que no es ven tant petroli com abans, etc. Clar, com no s'ha de vendre tant petroli com abans quan la Xina, que ven el 50% de vehicles de tot el món,